I tu, amb què t'emociones? Ens endinsem al món del cinema i les sèries amb un home sense pietat, Héctor González.
Tinc una queixa.
L'Héctor està rient.
No, jo tinc una queixa.
Què passa?
Quan em presentau, a mi eren gallines i tal i qual. I ja, la gent es hauria pensat, vés a saber, ara un sensual, ara totes les nenes deuen estaran cada dijous i sempre estaran allà sentint l'Héctor. No, hi ha dret.
No patiu, que obriré la boca i la cagaré i ja està.
Héctor, que sàpigues que hem començat i ja te tinc mania. T'ho dic així.
Quin bon rotllo l'estudi.
M'ho mereixo, etcètera.
Culpable.
Que la careta està feta amb molt t'estima i no sé si has reconegut de quina banda sonora és.
Em mullo, a veure si encertem.
Sí.
És James Bond, això?
James Bond?
No la clàssica, eh? No.
Taxi Driver.
Ah, oh, en sèrio? No l'havia pillat. Brutal, brutal. Mira, no m'agrada més.
Pues a mi no. Doncs a mi no. Ja està.
Una gran pel·lícula. No.
Però si tu tenies una careta de pujar amb els escenaris que sortiria allà...
Bueno, això és veritat. Va,
ah,
vinga,
doncs què te queixes? Va, home, tira.
Us accepto també que em poseu so de gallina. Així compensat.
Héctor, ens parlaràs de cinema, de sèries, i avui crec que això, que ens vols fer un remember cap a la infància, no?
Sí, de fet, veig que la secció d'en Jordi també hi ha l'apartat de cinema, però veig que l'enfoca d'una manera molt cultural i he dit...
Es complementaran.
Clar, he pensat, ara ho entenc, no? Ja vinc jo, puc fer aquesta part de cinema i sèries i poder no farem tant a fons. Almenys avui la idea és xerrar una miqueta de les sèries de dibuixos que més ens han marcat a la nostra infància. Per això he tirat una miqueta de bibliografia. A casa tinc dos llibres molt xulos, la Divopèdia als 80 i la Divopèdia als 90, que és un projecte que va sortir a Verkami, que es va finançar per allà. De fet, es va finançar primer el dels 80 i va funcionar tan i tan bé que l'autor, en José Guerrero, després va treure a l'edició dels 90.
Són genials.
És malaltís, eh? Obres això i no pares, eh?
Sí.
Mirar sèries, dibuixos...
És un recopilatori, no? Podríem dir, de tota la dècada, tant dels 80 com dels 90, no?
I us he de confessar... Sí, i tant. I us he de confessar també que la secció aquesta ha sortit d'una barbacoa amb els amics. Va venir un noi que no coneixies amic d'un amic, i quan es va treure es va aixecar el jersei que portava, la màniga, i el portava un tatuatge en Son Goku, gegant el braç, i va sorgir la conversa de oh, que guai, en Son Goku, Bola de Drac, oh, l'Arare, oh. Va començar la conversa a allargar-se per aquest camí i vaig pensar, hosti, això té teca, eh? Això per la ràdio jo crec que té ganxo, ho podem portar. I mira, vaig pensar les cinc sèries que més m'han marcat de petit i us porto algunes anècdotes de cada sèrie i si voleu també les comentem una mica.
De les cinc sèries que t'han marcat de petit?
Sí.
Va, vinga. A veure si coincidim.
Vinga.
Va, som-hi.
La bola de drac,
envoltada
d'un
misteri, és un gran
secret. Bueno, coneixem, no? Sí, no?
Ah, s'obren les presentacions.
Home, i que va ser un boom quan va tornar en antena en català.
És que, sincerament, ha estat una bogeria. O sigui, mai ha estat fora d'antena. L'han fet i refet i refet i refet. Sí que ara feia un temps que no es tornava a fer. I l'han tornat a emetre amb el Dragon Ball Z Kai, si no m'equivoco. Els anys 80-90 va ser una bogeria absoluta. Mm-hmm. És una sèrie de Akira Toriyama. De fet, el 1986, aquí va trigar una miqueta a arribar. I el primer lloc on es va emetre va ser TV3, i a Galícia. De fet, hi havia un problema, que és que només es va emetre aquestes dues comunitats i el tema del merchandising no va arribar a l'hora. Vull dir, va ser un fanatisme, tota la gent estava com boja per tenir samarretes, les pel·lícules, el que fos, no hi havia absolutament res. I no sé si recordeu que a mi, almenys em passava a l'hora del pati, el que fèiem amb els col·legues era les fotocòpies.
Canviar les fotocòpies. Les fotocòpies. Sí, senyor.
Les fotocòpies.
Ara ho anava a veure-t'ho jo.
Com?
Sí, jo no sé. D'on arribaven aquestes fotocòpies?
Això perquè... és que ho hem comentat amb els col·legues i tenim diverses teories.
Jo tenia un company de classe que les portava i sí, només d'arribar, tots cap allà a buscar les fotocòpies de Bola de Drac.
Era bestial. No podies trobar llibres ni trobaves els mangas, els còmics, res. De fet, sí que va sortir una edició, el Bola de Drac, el blanc, que era un còmic que més el van occidentalitzar. El manga es llegeix de dreta a esquerra i el van girar, era d'esquerra a dreta. Per això hi havia unes incongruències, per exemple, a Bola de Drac Z, quan en Son Goku hi havia, al principi estava malalt i tenia un infart, i es posava la mà dreta al pit, al cantó dret, i deies, què està passant? I és per això, vale? Perquè es va occidentalitzar i es va fer un efecte mirall. Bueno, va ser una bogeria, el tema fotocòpies. De fet, hi ha alguns detalls divertits. Per exemple, la continuació de Bola de Drac, que es diu Bola de Drac Z, en realitat es tenia a dir Bola de Drac 2. Però quan li va arribar el text a un dels guionistes, es pensava que aquest 2 era una Z. O
sigui que va ser, ah, sí?
Va ser, en sèrio?
O sigui, va ser qüestió de l'atzar que la sèrie es digués Bola de Drac Z i no Bola de Drac 2.
Pues té més gràcia que Bola
doncs, home, i tant.
Té més ganxo, eh?
I tant. Sí.
Té molt més ganxo, té molt més ganxo. Després, alguns detallets. No sé si us podeu mullar per saber quin és el personatge favorit de Akira Toriyama, de tot Bola de Drac. Què creieu?
El Follet Tortuga.
Fua, jo diria aquest també, però no.
La Bulma.
Aquest del de Follet Tortuga.
Aquest és el teu preferit.
No, no ho sé, no...
En Bu.
En Satanàs Corpetit.
Ah...
Que es deia aquí, perquè TV3 ho va traduir així. Perquè realment el personatge es deia Piccolo, directament en japonès.
Referent a això, perdona, abans que dèiem allò d'alcohol i tal i qual, d'estar malalt, jo ara explicaré un secret que no me sentin a casa. El capítol que havia de carregar-se per primera vegada en Goku en el Satanàs Corpetit, que recordo perfectament la imatge que el travessa per la meitat, vaig dir a casa que estava malalt, per no anar a l'extraescolar, per veure la sèrie.
Jordi, d'aquí els dictats de música. D'aquí els dictats de música que no...
I ho recordo perfectament, eh?
Culpable, Jordi.
Culpable.
Li diré al senyor García que senti aquest programa més que mai.
Digue-li, digue-li.
Oh, i tant.
També, relacionat amb la traducció, es va fer molt famós el tema d'insults d'en Vegeta. He recopilat uns quants. Pelacanyes, Estaquirot, Mitja Bufa, Baliga Balaga, Mig Pollet, Manefla... Merdeta seca, tros d'imbècil acabat, vés a pastar fang, a fer un got de llet calenta... Bueno, és infinit, realment, eh? I com a últim, us poso una prova. Recordeu en Krilin?
Sí.
El superamic d'en Son Goku. Té al front 6 marques.
Sí.
Sí.
Sabeu d'on surten aquestes marques? Per què les té?
No, jo sabia que no tenia nas, però... però els 6 punts no sé mai d'on
surten.
Hòstia, és que a mi m'agradava molt, t'ho dic en sèrio.
No. Molt fan, jo també.
No? Digues, digues.
Són cremades que té al front, fetes amb encens, perquè ell, abans d'anar a l'entrenar amb el Follet Tortuga, era un monjo del Temple d'Orin, i els marcaven així, amb encens al front. I té aquesta marca ja de per vida.
Que bo.
Ah, una curiositat.
Mira, una cosa que pres més avui, no?
Molt bé, molt bé.
Molt bé.
Sí, la primera bola de drac, si voleu.
La primera bola de drac, donem pas a la segona.
Vinga.
El doctor Slump.
Ja està aquí, ja arriba per l'E. Tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin.
Ja veieu que l'estem fent molt cultural,
sí.
La secció.
Sí. Jo l'estic trobant superinteressant, eh? Perdoneu que us ho digui, m'encanta.
Forma part de la nostra
vida. Quan vingui l'Hector, en Jordi voldrà venir.
M'encanta, m'encanta, sí, sí.
Akira Toriyama, una altra vegada. Aquesta vegada, per això, és una sèrie anterior a Bola de Drac, és del 1981, i el comentàvem abans, m'ha fet gràcia perquè comentaves els noms dels personatges de l'obra de teatre, doncs com a curiositat us porto també la lògica dels noms que posaven els personatges del doctor Slump. Senbei Norimaki, o sigui el doctor Slump, es deia així perquè Senbei vol dir galeta cruixent d'arròs i Norimaki és una cosa semblant a rotllet d'algues nori. O sigui que en realitat Senbei Norimaki vol dir rotllet de sushi.
Ah.
Està tot relacionat molt amb la gastronomia. Arare, de fet, són els crackers que hi ha coneguts com còctel japonès o barreja japonesa, que a més també estan fets amb la mateixa base que el Senbei. I no sé si recordeu un personatge que es deia Kinoko Sarada, pel nom segur que no, però quan no. Us digui, una nena petita, amb ulleres, que anava amb un tricicle,
sí.
Que tenia molta
sí.
Mare llet,
sí.
Sí.
Sí?
Vale. Que era molt repel·lent. Aquesta nena es deia Kinoko Sarada, que exactament Kinoko Sarada en japonès vol dir amanida de bolets. Recordeu el pentinat que duia? Que portava el cap així tallat.
Sí.
De fet, era molt petitona i li creixien els cabells com la forma d'un bolet.
El cabell de casco conegut.
Ah, exactament,
no?
el de casco de tota la vida. O sigui que també tots els noms aquí a Toriyama jugava una miqueta amb la història de la gastronomia per posar els noms al doctor Slow.
Molt bé.
Carai, molt bé. Anem per la tercera?
Vinga.
De tot l'univers i del món sencer, el més fort de tots i bon jan també. Tu contra els dolents, sempre a punt de lluitar.
Tu volies ser com en Musculman?
És que era molt lleig, eh?
És veritat.
Sí que molava molt, però no sembla aquest careto, eh?
Aquesta resposta no me l'esperava. Curiositats de musulman.
Era molt lleig.
Era així. Estava molt fort, però,
no? De fet, feia com en Seminori Magui, no sé si recordar també, que es posava interessant i es posava guapo.
Sí, doncs, sí.
Bé, també ens passa una mica a tots. Musculman.
O si ho creiem.
Ja, esperem que sí, almenys. Sèrie de Yoshinori Nakai i Takashi Shimada. És una sèrie del 1983. La sinopsis és boníssima. La coneixeu tots? L'heu vist tots? Tu, Isidre,
jo aquesta no la seguia tant, no.
Jo sí, ja l'he vist.
Vale, aquesta...
Explica-la.
Sí, la sinopsis és molt divertida. De fet, el rei del planeta Múscul, vale, confon el seu fill amb un porc, o sigui, només néixer, i el que fa és agafar el porc i llançar-lo a les escombraries, i aquestes escombraries acaben volant per l'espai i arribant finalment a la Terra.
Vaja.
Una, sí, és, sembla una tragèdia, però fa riure,
eh? Tragicòmic.
Sí, una miqueta. I quan arriba a la Terra, doncs es transforma en un superheroi. De fet, és una paròdia constant, Musculman. Hi ha una sèrie al Japó que es diu Ultraman, un superheroi també molt fort, que fa combats i tal, i a Musculman és una paròdia d'Ultraman, i també és una paròdia de tot el món de la lluita lliure. De fet, sempre surten els combats al ring i surten amb personatges.
O sigui, és com l'Scary Movie de Scream, o com va això?
Sí, sí, com l'Scary Movie, diguéssim, la paròdia, no?, de tot el món de la lluita lliure, del wrestling i tot això. De fet, una cosa interessant és que Musculman va ser la primera sèrie interactiva. Això què vol dir? Doncs que els fans feien esbossos de personatges amb els que tenia de lluitant a Musculman i els enviaven. No sé si recordeu els enemics que tenia Musculman, però era una tassa de vàter, una cabina de telèfon, una molla, un pachinko, que és que, com les escurabutxaques d'aquí de Catalunya, passa que es diuen pachinkos al Japó. O sigui que era una sèrie on la gent podia participar abans que hi haguessin Facebook, Twitter i de tot, podien enviar els dibuixos i els estudis els acceptaven. I després, relacionat amb el nom, aquest també m'ha fet molta gràcia, el Musculman al Japó es deia Kinikuman. Kiniku vol dir múscul, Niniku vol dir all i Niku vol dir carn. O sigui que el que vam fer és com un joc de paraules entre múscul, all i carn. No sé si recordeu el personatge quan estava fluix de poders, igual que en Son Goku menjava les mongetes màgiques, exacte. Doncs en Musculman necessitava menjar all. I a més era un fan absolut de la carn, que estava sempre menjant els fideus amb carn. Bueno, tot una història.
Fa gràcia veure com a vegades no, que podem considerar que no ho veus tan profund i que realment tot té un què a dintre fins i tot de les sèries animades.
Fins i tot de Musculman.
No?
Sí, sí.
Boníssim.
Són les fabuloses tortugues ninja, són les fabuloses tortugues ninja, herois de mitja closca, els més forts. Són els lluitadors més temibles, són molt grans.
Angelo, Donatello, Leonardo, Rafael...
I la pizza.
L'Estallicó.
Bueno,
era bestial. Fabuloses tortugues ninja, del 1987, d'en Kevin Eastman, en Peter Laird. Molt curiós que l'inici de la sèrie realment va començar amb uns còmics de l'any 1984, la sèrie és del 87. Els còmics es van fer de broma, aquests autors, i eren uns còmics d'humor amb un to de força més adult. O sigui, hi havia parts fins i tot de força violència i de gore. El que passa és que aquests còmics van tenir molt i molt d'èxit, el que van fer és rebaixar el tema violència i van començar a vendre còmics, bueno, com xorros. Van vendre tant que van proposar fer l'adaptació televisiva i es va convertir en sèrie de dibuixos. El que deies de la pizza, hem dit els noms, la pizza! Doncs, curiosament, la pizza era un element que no els agradaven, els autors, i que van afegir els publicitaris, els tècnics de màrqueting.
Ah, sí?
I, de fet, els autors, en Kevin Eastman i en Peter Laird, reneguen d'aquest fet, de que les tortugues mengessin pizza. Algo tan icònic, eh? Imagina't. Res, a la pel·lícula, hi va haver una adaptació al cinema, una pel·lícula, independent, no gaire pressupost, bueno, 13 milions, però clar, per una pel·lícula on van comptar més amb els creadors dels Teleñecos, dels Muppet Show, per això no sé si l'heu vist o la recordava aquesta pel·lícula, doncs va ser un exitàs a nivell de taquilla, perquè va costar només 13 milions, però em va recaudar més de 200. O sigui, realment va ser una inversió...
Si va sortir un negoci rodó.
Profitosa, no? Una mica.
Sí, va funcionar molt i molt bé. Ara s'ha tornat a refer i hi ha les noves tortugues ninja, que aquestes no les he vist, però és que ja tinc aquesta nostàlgia.
Sí, amb estil... Són amb estil 3D, per dir d'una manera.
Ah, és animació amb ordinador.
Sí,
ah,
sí. Okay. És diferent. Deixem-ho així.
Em quedo amb les clàssiques,
doncs. I anem a per l'última?
Vinga.
He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull.
Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡Por el poder de Grayskull!
Està clar que aquí sí que hi ha diferències d'edats, perquè aquí us heu emocionat tots tres i jo no sé quins dibuixos són aquests.
No, Cristina, el doblatge també fa molt, eh? L'estava escoltant i sembla una pel·lícula clàssica de Disney, d'aquelles dels 90. No, Masters of Universo, no. He-Man, no te sona?
No.
He-Man era un lluitador, un superguerrer molt i molt fort, al món que vivia al món d'Eternia, i el lluitava contra Skeletor. De fet, en Jordi ha fet, oh, Skeletor, que era el gran dolent de la sèrie. I l'objectiu era salvar el castell de Grayskull. Uns dibuixos molt guais que quan he buscat de la història no m'ha acabat d'agradar gaire, eh? Us explico. En George Lucas, Star Wars, el va contactar amb Mattel perquè ell fes les figures d'acció de Star Wars, però amb Mattel no es va acabar d'entendre. Finalment va parlar amb Kenner, van treure les figures i bueno, va ser una bogeria el tema venda de ninots. Tan bogeria que Mattel es va quedar enrere i va dir: hem de buscar algun tipus de producte, algun tipus de ninot que sigui un bombasso i podem lluitar contra Star Wars. I d'aquí va néixer He-Man. O sigui que va ser pràcticament per...
Ostres, com per casualitat, diguéssim, gairebé, no, bueno, però, ostres...
Va ser, de fet, l'he posat perquè jo de petit tenia tots els ninos. O sigui que...
Jo en tenia molts, també.
El castell, fins i tot, tenia. La sèrie, si recordeu els ninots o els dibuixos, tots els personatges eren superforts, supermusculats, com en Conan, Arnold Schwarzenegger, a la seva època, però després no hi havia gaire violència, no eren gaire violents. De fet, en He-Man sempre intentava solventar els problemes sense haver d'enfrontar-se físicament, sense que hi hagués violència, i això era també perquè volien dirigir un públic més infantil, perquè volien vendre aquests ninos, bueno, que fos més políticament correcte. I aquesta sí que, malauradament, té una adaptació al cinema que és força aberrant, tot i que jo tinc un que confessar, culpable, que m'encanta. És una adaptació dels 80, que és, bueno, és una aberració, però és que és molt divertida. O sigui, la veig i em fa recordar els anys de petit. Va ser un fracàs comercial gegant, va costar 22 milions i va guanyar 17, només. O sigui, va haver una pèrdua de 5 milions.
Considerable.
I força, sí. I la guixeta no va funcionar gaire bé, eh? Us recomano, com a plaer culpable, diguéssim.
Com es titula la pel·lícula?
És Masters de l'Univers.
Masters de l'Univers.
Com es dibuixos?
Hem fet un remember, la veritat és que m'agraden molt aquests llibres que deies. Recorda el nom, per si no sé si es poden aconseguir o no, has dit a través del Verkami, no?
Es va finançar per Verkami, no sé si ara a la pàgina web poder de l'autor es poden aconseguir. L'autor és en José Guerrero i els llibres són la Divopèdia de los 80, perdó, que és una guia on recordar totes les sèries de tu infància, i la Divopèdia de los 90, un completo recorrido por la generación del manga.
Doncs ja ho sabeu, si esteu nostàlgics podeu anar en busca i captura d'aquests llibres. Moltíssimes gràcies, Héctor.
Un plaer.